Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Segona jornada de judici del procés al Tribunal Suprem, marcada per la intervenció de les acusacions. Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Acusació Particular han defensat el càrrec de rebel·lió, així com les garanties del procés judicial. Montse Manent.
El fiscal Javier Zaragoza ha justificat l'actuació policial durant el referèndum, mentre que el també fiscal Fidel Cadena ha negat que existeixi la sobirania del poble català.
Solamente hubo dos heridos graves. Identificar el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial como la tortura o los tratos inhumanos y degradantes, yo creo que es un disparate jurídico de dimensiones importantes.
No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por la soberanía de ninguno de los pueblos que lo integren. La sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo del 2014 claramente establece que la soberanía del pueblo catalán no es posible.
Concentració dels alcaldes del Bages i la Catalunya Central davant l'estació de Rodalies de Manresa per exigir millores immediates a la R4.
Demanen una investigació a fons dels últims accidents i una reunió amb el Ministeri de Foment abans de 15 dies per posar calendari a les inversions.
Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarazona.
Qui ha parlat en nom de tots és el president del Consell d'Alcaldes, Ferran Estruc, que ha titllat de dramàtica, indigna i trista la situació després del segon accident mortal de tren en pocs mesos. Els alcaldes exigeixen que el Ministeri de Foment els doni audiència de manera imminent per posar un calendari a les inversions promeses des de fa anys per millorar Rodalies.
Que en el termini màxim de 15 dies el Ministeri de Foment ens doni audiència i posi un calendari concret de les actuacions previstes a la línia 4.
La Generalitat amplia la prohibició de construir a la Costa Brava durant un any a la segona línia de costa.
La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat avui una segona moratòria que podria afectar fins a 15.000 habitatges nous. El secretari general d'Hàbitat i Territori, Agustí Serra, ha recordat a la xarxa que es tracta d'una mesura provisional mentre redacta el pla director de la Costa Brava.
Les moratòries són això, són moratòries. Les moratòries són suspensions de llicències preventives, totalment preventives, per poder treballar en el contingut d'aquest pla director. Vull aclarir aquest aspecte perquè algú doncs, veu amb aquestes moratòries la perspectiva de que aquí ho anem a desclassificar-ho tot. És dir, això no és així, tampoc, eh?
El Congrés tomba els pressupostos generals de l'Estat i s'obre la porta a unes eleccions anticipades.
Divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà públic si avança les eleccions. Des de Catalunya, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha acusat el govern de Pedro Sánchez de no voler la tramitació dels pressupostos al trencar les negociacions amb el govern català.
Això només demostra un PSOE que no té cap interès en que es tramitin. Tenia una setmana per endavant i decideix trencar negociacions, decideix aixecar-se de la cadira perquè en algun moment decideix que aquells que li van donar la majoria per ser president no són prou bons com per tramitar-li els pressupostos.
El Festival Sismògraf d'Olot en Millennial en la propera edició.
El Festival de Dansa dedicarà la seva programació als coreògrafs i ballarins nascuts als anys 90.
Comptarà amb una quarantena de propostes que giren a l'entorn d'un tema, el present, l'ara i aquí, i que protagonitzaran multitud d'artistes majoritàriament dels 90 i on el gènere femení hi guanyarà presència. Tena Busquets és directora artística del Festival Sismògraf.
Moltes de les propostes que veureu aquest any fan com una mirada enrere per arrelar-se molt en l'ara i aquí.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Bona tarda. Tranquil·litat meteorològica durant aquest dimecres en el que el sol ha sigut el protagonista pràcticament tota la jornada. Una jornada en què aquestes màximes, per exemple, Girona han fregat els 16 graus, Barcelona 14 graus, Lleida 16 graus, Tarragona 15 graus de temperatura màxima. El que queda de dia vindrà protagonitzat encara pel sol, potser amb l'aparició d'alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral sud sense més conseqüència. De cara a demà, continuarem parlant d'un ambient força assolellat, això sí, amb el creuament d'alguns intervals de núvols alts poc importants. També al matí, al vespre, hi haurà alguns núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral sud i també de les Terres de l'Ebre i de manera més aïllada a punts de la depressió central i del litoral i prelitoral en general. No esperem precipitacions, una jornada de demà en què la temperatura mínima serà força similar, la temperatura màxima potser serà un pèl més baixa que l'enregistrada avui dimecres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit avui hem de començar per situar-nos a les rondes, que a hores d'ara van molt carregades, sobretot a la ronda de dalt, amb uns 11 quilòmetres de retencions, també completament aturada en sentit Trinitat des de la carretera d'Esplugues i Meridiana. D'altra banda, també retencions destacades a la Pota Nord, a la mateixa B20, per Santa Coloma de Gramenet. La ronda litoral també amb talls intermitents o cues intermitents en sentit Trinitat entre Bonpastor i Poblenou i entre el Port i la Zona Franca i en sentit Llobregat entre Sant Adrià i la Barceloneta. Pel que fa a la resta de vies, a més de les retencions habituals, trobareu retencions destacades a la B30 a Cerdanyola del Vallès en direcció Girona o per enllaçar amb la C58. A la mateixa C58, diversos trams també de retencions, tant a Sant Quirze del Vallès i Montcada i Reixac en direcció a la capital catalana. I compte, perquè a la C58 a Terrassa es dona pas alternatiu a causa d'unes obres que s'estan duent a terme a l'alçada del quilòmetre 24. Retencions també destacades a aquesta hora a la C17 a Mollet del Vallès i a la B23 també hi ha uns 5 quilòmetres de retencions al Papiol per enllaçar amb l'AP7 en sentit Girona. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La segona jornada del judici del procés ha servit perquè les acusacions intentessin rebatre les al·legacions d'indefensió i de vulneració de drets fonamentals que hi van fer les defenses. Els fiscals han justificat l'acusació de rebel·lió i l'advocada de l'Estat ha dit que es garanteix un judici just. L'advocat de Vox ha demanat que la sala prohibisca Jordi Sánchez, Lluís, un llaç groc, una petició que ha estat rebutjada. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La Fiscalia ha fet una exposició molt política. Així, el fiscal Javier Zaragoza ha justificat l'actuació policial l'1 d'octubre i ha negat que els acusats se'l jutgi per la seva ideologia independentista.
Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico frente a esas gravísimas agresiones, con el único instrumento que es aceptable utilizar en una sociedad democrática, que es la aplicación de la ley.
En el mateix sentit, el fiscal Fidel Cadena ha defensat l'acusació de rebel·lió contra bona part dels processats.
El poder de los Mossos d'Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión, más la utilización de las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pretenden, miento de las órdenes de los jueces evitar el referéndum, evidentemente se incurre en la violencia y en la intimidación que proclama el artículo 472 del Código Penal.
Cadena també ha negat que existeixi una sobirania del poble català. Al seu torn, l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, ha intentat rebatre els arguments de les defenses que veuen el judici viciat d'inici.
Estamos ante un ejercicio del derecho penal democrático frente al ayer tan invocado derecho penal del enemigo que a juicio de esta representación y de a quien represento desde luego huelga por su ausencia.
L'anècdota de la jornada ha arribat amb la intervenció de l'advocat de Vox. Pedro Fernández ha demanat que es prohibís a Jordi Sánchez lluir un llaç groc i ha rebut una ràpida resposta del president del tribunal, Manuel Marchena.
Uno de los acusados está en sala, en estrados, portando un adorno, parece ser un lazo amarillo, que tiene una carga política indudable. Por ello, planteamos esa objeción para que la sala fije criterios a este respecto.
La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo.
Demà es preveu que comencin les declaracions dels acusats. El primer a fer-ho serà Oriol Junqueras.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Tots els alcaldes del Bages i bona part dels de la Catalunya Central s'han concentrat avui a l'estació de Renfe a Manresa per exigir millores immediates a la línia R4 de Renfe. Han llegit un manifest on demanen una investigació a fons dels últims accidents i una reunió amb el Ministeri de Foment per posar calendari a les inversions. Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarazona, bona tarda.
Bona tarda. Exhibició d'unitat del món polític de la Catalunya Central. Tots els alcaldes s'han donat cita aquesta tarda a l'estació de Renfe de Manresa, a escassos centímetres de la línia R4. Qui ha parlat en nom de tots és el president del Consell d'Alcaldes, Ferran Estruc, que ha titllat de dramàtica, indigna i trista la situació després del segon accident mortal de tren en pocs mesos. Com a responsable apunten directament a l'Estat per no fer les inversions promeses des de fa anys a Rodalies. El mateix Estruc ha llegit el manifest conjunt en què els alcaldes exigeixen una investigació a fons i transparent dels accidents i que el Ministeri de Foment els doni audiència de manera imminent per posar un calendari a les inversions promeses des de fa anys per millorar Rodalies.
Demanem que en el termini màxim de 15 dies el Ministeri de Foment ens doni audiència i posi definitivament sobre la taula un calendari concret d'execució de les actuacions previstes a la línia 4.
El manifest també recull la demanda dels alcaldes als partits polítics del Congrés perquè pressionin per millorar l'estat de Rodalies Renfe.
Doncs precisament avui el conseller de Territori, Damià Calvet, s'ha referit des de Vic a la plantada dels maquinistes de la R4 fins que no s'aclareixin les causes de l'accident mortal dels dos trens divendres passat. Calvet secunda l'exigència dels conductors de combois de més seguretat i la vincula amb el dèficit d'inversions a Rodalies de Renfe a Catalunya. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Damià Calvet també ha secundat l'exigència que fan els maquinistes per tornar a conduir trens al tram afectat per l'accident, garantint la plena seguretat del sistema ferroviari. El conseller l'ha relacionat amb la necessitat inajornable de posar al dia el dèficit d'inversions que acumulen les Rodalies a Catalunya. A l'espera de les conclusions a què arribi la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris sobre les causes del sinistre, Calvet insistia en el caràcter de màxima gravetat que representa un xoc frontal.
En tot cas, segur, intuïm que hi hauran, en fi, una llista d'inversions en elements de senyalització, en elements de seguretat.
El conseller de Territori i Sostenibilitat ho ha dit avui a l'Atlàntida de Vic, on ha inaugurat una jornada tècnica que ha exposat la incorporació pionera d'indicadors de salut que fa el nou POM de la ciutat.
La Generalitat amplia la prohibició de construir a la Costa Brava fins a la segona línia de mar. La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat un avanç del Pla Director Urbanístic que ha de regular tot el litoral nord gironí i que amplia la moratòria anunciada ara fa un mes.
Aquesta moratòria preveia la prohibició durant un any de construir a 500 metres de la línia de costa, una mesura que afectava 17 dels 22 municipis costaners gironins i que deixaven suspens com a mínim 3.000 nous habitatges. Ara la Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat suspendre la concessió de noves llicències a la segona línia de mar, que inclou 80 sectors de sòl urbanitzable de 15 municipis, que són a més de 500 metres de costa. En declaracions a la xarxa, el secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat, Agustí Serra, ha volgut tranquil·litzar els promotors urbanístics recordant que es tracta d'una mesura provisional.
Els moratoris són això, són moratòries. Són suspensions de llicències preventives, totalment preventives, per poder treballar en el contingut d'aquest pla director. Vull aclarir aquest aspecte perquè algú doncs, veu amb aquestes moratòries la perspectiva de que aquí ho anem a desclassificar-ho tot. Això no és així, tampoc, eh?
La prohibició podria afectar fins a 12.000 nous habitatges. La mesura ha estat molt ben rebuda per l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.
Sens dubte és una bona notícia, una gran notícia. Llavors, nosaltres confiem que quan la Generalitat impulsi el pla director i tinguem el contingut ja definitiu amb l'aprovació inicial, ens trobem amb desclassificacions massives de sòl.
En total, les dues moratòries afectarien fins a 15.000 habitatges nous de 19 municipis costaners.
I en terreny judicial, el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha confirmat avui la presó provisional sense fiança per al vuitè detingut per la violació múltiple al barri de Can Feu.
El jutjat número 3 de Sabadell en funcions de guàrdia ja va decretar aquesta mesura divendres passat. En la seva interlocutòria, el jutge constata ara que hi ha indicis suficients contra l'acusat, ja que la víctima el va reconèixer com un dels tres agressors. El magistrat argumenta més que hi ha risc de fugida perquè no té residència legal i no ha acreditat tampoc arrelament.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Congrés ha tombat els pressupostos generals de l'Estat i s'obre la porta a unes eleccions anticipades. Esquerra Republicana i el PDeCAT han votat a favor de les esmenes a la totalitat, juntament amb Partit Popular, Ciutadans, Fòrum Astúries i Coalició Canàries.
Això ha impedit que prosperés la tramitació dels comptes que ara tornen al govern. Durant el debat parlamentari, tant el portaveu d'Unidos Podem, Alberto Garzón, com el portaveu del PNB, Aitor Esteban, han insistit en demanar el suport dels independentistes als comptes.
Comparto, entiendo el dolor que ustedes pueden estar sufriendo en estos momentos, pero no termino de entender de ninguna manera de qué forma tumbar estos presupuestos ayuda o fortalece la causa del diálogo por la que apostamos la mayoría de este Parlamento.
Su votación puede suponer un símbolo, una disyuntiva entre los que entendemos que el diálogo es la mejor manera de arreglar los conflictos y los que entienden que todo se puede hacer a golpe de imposición.
Des de la Seu d'Urgell, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha acusat el govern de Pedro Sánchez de no voler la tramitació dels pressupostos.
Això només demostra un PSOE que no té cap interès en que es tramitin. Tenia una setmana per endavant i decideix trencar negociacions, decideix aixecar-se de la cadira, perquè en algun moment decideix que aquells que li van donar la majoria per ser president no són prou bons com per tramitar-li els pressupostos.
Segons fonts de la Moncloa, divendres, després del Consell de Ministres, Pedro Sánchez anunciarà què passarà amb la legislatura després del rebuig dels comptes. Aquesta és la segona caiguda d'uns pressupostos generals de l'Estat en la democràcia espanyola. L'anterior, el 1995, va provocar eleccions anticipades.
I encara un darrer apunt, el jutjat número 24 de Barcelona ha arxivat la causa oberta contra 9 persones pel tall de vies de l'AVE a l'estació de Sants durant la vaga del 8 de novembre de 2017.
Ho han fet públic en un comunicat als CDRs, que recorden que aquesta interlocutòria notificada avui pel jutjat 24 de Barcelona no és ferma. Els CDRs celebren la decisió, tot i que no donen legitimitat ni a la investigació policial ni al conseqüent procés judicial.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on l'associació ecologista Ipsena denuncia l'assecament del riu Corb a la vall de Vinaixa, a les Garrigues. L'entitat acusa el president de Tracjussa, Eduard Cau, de construir dos pous il·legals que han provocat la sequera d'aquest riu. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El president d'Ipsena, Joan Vázquez, explica que la vegetació i la zona dels voltants d'aquesta zona han quedat molt afectades.
Això ja suposa un impacte gravíssim, és una il·legalitat absoluta, no es permet deixar en rius secs i menys aquesta petita entitat. I en segon lloc, ha destruït tota una vegetació de ribera que està vinculada al riu i que també està sotmesa a protecció per part de la llei d'aigües. I bueno, em sembla bastant vergonyós que el president d'una organització que sempre van dient que ells protegeixen el medi, doncs a l'hora de la veritat és tot el contrari, no?
Vázquez també ha afegit que l'ACA, Agència Catalana de l'Aigua, ha aixecat un acte al respecte. Amb tot, els ecologistes esperen que s'apliqui un expedient disciplinari.
L'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga invertirà 500.000 € per evitar despreniments de pedres i roques sobre la calçada en diferents trams del municipi. És la resposta del consistori a l'allau que l'any passat va causar 2 morts. Ràdio 3, Arnau Vila.
El consistori adjudicarà ben aviat les primeres actuacions a les 4 zones de més risc, el tram de la carretera local entre Muror i el Congost del Mont-rebei, de 15 quilòmetres i que preveuen una inversió de 161.000 € a través d'una ajuda del Departament de Governació. L'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, va assenyalar que l'estudi permet tenir un diagnòstic sobre els punts de més perillositat i planificar les actuacions necessàries. Els treballs preveuen sanejar pendents, retirar pedres i roques de grans dimensions que podrien desprendre's, instal·lar tanques de seguretat i consolidar trams de pendents, entre altres.
A les Terres de l'Ebre segueixen en peu de guerra contra l'abocador que es vol instal·lar a Riba-roja, a la Ribera d'Ebre. La plataforma Ribera Digna ha convocat una manifestació aprofitant demà la visita del conseller de Territori, Damià Calvet. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Obert el front polític i jurídic, es busca vertebrar així la lluita a nivell social. Àlex de la Guia és un dels portaveus.
Són persones a peu de carrer, persones... També tenim el suport d'entitats i plataformes, com pot ser la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però qui conforma la plataforma són gent de carrer, gent de peu, que de diferents pobles de la comarca, que ens vam organitzar a partir del dijous, i tot i portar 4 dies i no estar del tot constituït, perquè estem treballant amb els estatuts i tot això, cada dia hi ha gent que ens demana d'entrar a la plataforma i gent de diferents pobles.
La primera acció de Ribera Digna serà aquest dijous, coincidint amb la participació del conseller de Territori, Damià Calvet, al Consell d'Alcaldes de la Ribera d'Ebre. La plataforma fa una crida a la mobilització per rebre el conseller i els alcaldes a les 8 del matí a l'exterior del Consell Comarcal. També es convoca els pagesos a que acudeixen a 6:45 amb els seus tractors.
Amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, avui diverses emissores de Catalunya han commemorat el dia en programes especials. A Sabadell, la ràdio de la ciutat ho ha celebrat amb un especial del seu magazín matinal, al matí, des del Mercat Central de la ciutat. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Entre els convidats per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio hi havia les periodistes Carme Suárez i Núria Jar, les dues extreballadores de Ràdio Sabadell. Totes dues han reivindicat el paper de les emissores locals i han reclamat més recursos perquè puguin fer la seva feina i puguin informar el ciutadà. Així mateix, també han passat pel magazín alumnes de l'escola Virolet de Can Llong, que han presentat el programa radiofònic que han fet per donar a conèixer el seu centre educatiu arreu de la ciutat. Per últim, l'especial ha acabat amb una radionovel·la escrita per David Vila i Ros.
En cultura, la nova edició del Festival Sismògraf d'Olot escalfa motors amb una aposta clara pel talent millennial. El Festival Estratègic de Dansa, que se celebra del 25 al 29 d'abril, dedicarà aquest any bona part de la seva programació als coreògrafs i ballarins nascuts als anys 90. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Aquest matí s'ha presentat la programació de la 11a edició, 5a com a mostra estratègica del Festival Sismògraf 2019, que comptarà amb una 40ena de propostes que giren a l'entorn d'un tema, el present, l'ara i aquí, i que protagonitzaran multitud d'artistes majoritàriament dels 90 i on el gènere femení hi guanyarà presència. Tena Busquets és directora artística del Festival Sismògraf.
Moltes de les propostes que veureu aquest any fan com una mirada enrere per arrelar-se molt en l'àrea aquí. I com sempre doncs, tindrem l'itinerari al parc i aquest any una novetat que serà l'itinerari en bicicleta el dissabte al matí.
Raquel Gualtero, Clàudia Mirambell, Cucai Dansa o Gwendolyn Robin seran alguns dels artistes i companyies que es podran veure en diferents escenaris de la ciutat, des del Teatre Can Trinxeria, la Plaça Major, la Sala del Turín, el Parc Nou i molt més.
Dol a Sabadell per la mort de Xavier Gondolbeu, el vicepresident de l'Associació d'Amics de l'Òpera de la Cocapital Vallesana. Durant les últimes dècades ha estat un dels treballadors més incansables d'aquesta associació dedicada a la promoció de l'òpera a Catalunya. Ràdio Sabadell, Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. A més, ha estat durant dècades el marit de la soprano sabadellenca Mirna Lacambra, la presidenta de l'entitat i amb qui ha treballat colze a colze a dins dels Amics de l'Òpera, un espai on Gondolbeu havia fet una gran quantitat de tasques. Tot i això, ell era metge de professió. La Capella Ardent serà aquesta tarda i demà al matí al tanatori de Sabadell. Finalment, l'enterrament serà demà a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Fèlix. Aquesta notícia ha coincidit amb l'estrena aquest vespre també a les 8 d'un nou llibret. Avui a la Faràndula s'hi farà la representació d'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti, que completa amb el cicle d'Òpera Catalunya.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Spar City Lift Girona té avui partit d'Eurocup femenina.
Les gironines visiten els Exarch hongarès des de les 6 de la tarda l'anada de l'eliminatòria a 8. De moment, l'última referència, 3 minuts per al final del tercer quart, guanyen les gironines d'un punt, 51 a 52. Les hongareses, recordem, només han perdut un partit a casa aquest curs entre la Lliga i la competició europea. El resultat d'avui marcarà la tornada que es jugarà d'aquí una setmana a Fontejau.
I encara en bàsquet, l'ACB homenatjarà Joan Carles Navarro a la Copa del Rei.
El de Sant Feliu de Llobregat, excapità del Barça, rebrà el reconeixement al descans del partit de quarts de final de demà dijous entre l'equip blaugrana i el València.
En futbol, el Cornellà juga l'accés a les semifinals de la Copa Federació.
Els verds hauran de certificar la classificació després d'haver guanyat el partit d'anada al camp del Pontevedra per 0-1. El partit al nou municipal començarà a 9:15.
A l'hoquei Lliga Masculina avui es juguen dos partits més de la 20a jornada.
A les 9 de la nit el Calafell rep el Liceo. A la mateixa hora a l'Ateneu de Sant Sadurní el Noia, quart classificat, rebrà el Reus, que és tercer.
La nova ràdio, Joan Gomis.
Partit de màxima exigència pel Reus Deportiu Miró aquest dimecres a les 9 de la nit. El Roig i Negres, tercers amb 40 punts, visiten l'Ateneu, la pista del Noia Freixenet, el quart classificat. Tan sols els separa 3 punts. Duel entre dos equips que ostenten places europees i cap dels dos vol desenganxar-s'hi. Per tant, hi ha més que 3 punts en joc. La igualtat és màxima. La primera volta hi va haver repartiment de punts després del vibrant 5-5 a l'Electrònic. Els reusencs arriben a la ciutat després de deixar-se 2 punts amb el Vic i els de Sant Sadurní de guanyar complicat Lleida llista. El tècnic del reusencs, Jordi García, preveu un partit complicat, però alerta que si no es guanya a casa s'haurà de fer ja a domicili.
Un partit molt difícil a Noia, contra un rival complicadíssim. S'ajunta tot, queda molt. Els partits de casa hauríem de ser capaços de poder-los tirar endavant per sumar de 3 en 3. Hem d'anar a rascar fora.
Les millors armes del Reus són els davanters Àlex Rodríguez i Marc Julià, 25 i 22 gols respectivament. El Noia confia en el bon estat de Sergi Llorca amb 20 dianes per superar els de la capital del Baix Camp.
També a l'hoquei Lliga Masculina destaquem que el Girona ha sortit del descens.
En sumar un punt contra el Lleida, el conjunt del Segrià ja fa 5 partits que no perd. Oriol García va avançar als locals en la segona meitat. Oroste va empatar en la segona. Marc Gómez va tornar a avançar als blancs i vermells, però de nou Oroste va establir les taules definitives al marcador. Per la seva banda, el líder, el Barça, no va fallar a la pista del Sant Cugat, tot i que no va tenir un partit còmode. Els blaugranes van començar perdent per 2-1, però la intensitat i l'encert de Pablo Álvarez, amb 3 gols en el segon temps, van capgirar l'enfrontament.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. El 15, 16 i 17 de febrer, l'OBC interpreta sota la batuta del veneçolà Rafael Payare, Vida d'heroi de Richard Strauss. Un poema sinfònic colossal i endimoniadament difícil.
A més, l'estrena de l'última obra de Peter Ottbosch, Un plany per la mort de refugiats del Mediterrani amb un raig d'esperança. Música que vol contribuir a fer un món més just.
Entrades a la venda a auditori.cat. Continguts en xarxa. Al Pou.
Investigadors del grup de recerca bioinformàtica de la diversitat genòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut de Biologia Evolutiva, han creat el navegador PopHuman, el major inventari disponible de mesures de diversitat genètica al llarg del genoma humà. Aquest recurs permet l'anàlisi exhaustiva dels episodis de selecció natural que han tingut el llinatge humà i que han deixat la seva empremta al genoma. En parlem amb una de les investigadores, Sònia Casillas. Sònia Casillas, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
No, moltes gràcies a vosaltres.
El Google de la variació genètica humana, això què vol dir?
El Google es refereix a que és un recurs que està disponible online i que es pot buscar utilitzant un cercador, com faríem servir el cercador del Google, per exemple. El que passa que el que ens torna de resultat doncs, no són consultes així genèriques, sinó que serien doncs, resultats sobre variació genètica al llarg del genoma humà, a partir de les dades que s'han analitzat.
I quines dades són? Quines dades formen part d'aquest cercador de variació genètica?
Les dades que nosaltres hem analitzat provenen d'un estudi internacional que es diu el Projecte dels Mil Genomes, en el qual s'han seqüenciat els genomes complets de més de 2.500 persones que provenen de diferents poblacions d'arreu del món, africanes, asiàtiques, europees, de diferents llocs del món. Mm-hmm. Aquestes serien les dades bàsiques que nosaltres hem utilitzat per a partir d'aquí doncs, fer els anàlisis de variació genètica en poblacions.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Segona jornada de judici del procés al Tribunal Suprem, marcada per la intervenció de les acusacions. Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Acusació Particular han defensat el càrrec de rebel·lió, així com les garanties del procés judicial. Montse Manent.
El fiscal Javier Zaragoza ha justificat l'actuació policial durant el referèndum, mentre que el també fiscal Fidel Cadena ha negat que existeixi la sobirania del poble català.
Solamente hubo dos heridos graves. Identificar el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial como la tortura o los tratos inhumanos y degradantes, yo creo que es un disparate jurídico de dimensiones importantes.
No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por la soberanía de ninguno de los pueblos que lo integren. La sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo del 2014 claramente establece que la soberanía del pueblo catalán no es posible.
Concentració dels alcaldes del Bages i la Catalunya Central davant l'estació de Rodalies de Manresa per exigir millores immediates a la R4.
Demanen una investigació a fons dels últims accidents i una reunió amb el Ministeri de Foment abans de 15 dies per posar calendari a les inversions.
Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarazona.
Qui ha parlat en nom de tots és el president del Consell d'Alcaldes, Ferran Estruc, que ha titllat de dramàtica, indigna i trista la situació després del segon accident mortal de tren en pocs mesos. Els alcaldes exigeixen que el Ministeri de Foment els doni audiència de manera imminent per posar un calendari a les inversions promeses des de fa anys per millorar Rodalies.
Que en el termini màxim de 15 dies el Ministeri de Foment ens doni audiència i posi un calendari concret de les actuacions previstes a la línia 4.
La Generalitat amplia la prohibició de construir a la Costa Brava durant un any a la segona línia de mar.
La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat avui una segona moratòria que podria afectar fins a 15.000 habitatges nous. El secretari general d'Hàbitat i Territori, Agustí Serra, ha recordat a la xarxa que es tracta d'una mesura provisional mentre redacta el pla director de la Costa Brava.
Les moratòries són això, són moratòries. Moratòries són suspensions de llicències preventives, totalment preventives, per poder treballar en el contingut d'aquest pla director. Vull aclarir aquest aspecte perquè algú doncs, veu amb aquestes moratòries la perspectiva de que aquí ho anem a desclassificar-ho tot. O sigui, això no és així, tampoc, eh?
El Congrés tomba els pressupostos generals de l'Estat i s'obre la porta a unes eleccions anticipades.
Divendres, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà públic si avança les eleccions. Des de Catalunya, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha acusat el govern de Pedro Sánchez de no voler la tramitació dels pressupostos al trencar les negociacions amb el govern català.
Això només demostra un PSOE que no té cap interès en que es tramitin. Tenia una setmana per endavant i decideix trencar negociacions, decideix aixecar-se de la cadira, perquè en algun moment decideix que aquells que li van donar la majoria per ser president no són prou bons com per tramitar-li els pressupostos.
El Festival Sismògraf d'Olot aposta pel talent millennial en la propera edició.
La dansa dedicarà la seva programació als coreògrafs i ballarins nascuts als anys 90.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Comptarà amb una quarantena de propostes que giren a l'entorn d'un tema, el present, ara i aquí, i que protagonitzaran multitud d'artistes majoritàriament dels 90 i on el gènere femení hi guanyarà presència. Tena Busquets és directora artística del Festival Sismògraf.
Moltes de les propostes que veureu aquest any fan com una mirada enrere per arrelar-se molt en l'ara i aquí.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Bona tarda. Tranquil·litat meteorològica durant aquest dimecres, en el que el sol ha sigut el protagonista pràcticament tota la jornada. Una jornada en què aquestes màximes, per exemple, Girona han fregat els 16 graus, Barcelona 14 graus, Lleida 16 graus, Tarragona 15 graus de temperatura màxima. El que queda de dia vindrà protagonitzat encara pel sol, potser amb l'aparició d'alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral sud sense més conseqüència. De cara a demà continuarem parlant d'un ambient força assolellat, això sí, amb el creuament d'alguns intervals de núvols alts poc importants. També al matí i al vespre hi haurà alguns núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral sud i també de les Terres de l'Ebre i de manera més aïllada a punts de la depressió central i del litoral i prelitoral en general. No esperem precipitacions, una jornada de demà en què la temperatura mínima serà força similar, la temperatura màxima potser serà un pèl més baixa que l'enregistrada avui dimecres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, a més de les retencions habituals, aquesta tarda destaquem les retencions, sobretot als Vallesos i a les rondes. És el cas de la ronda de Dalt, on trobareu retencions destacades entre la carretera d'Esplugues fins ben bé la Meridiana en sentit Besòs i a la ronda litoral diversos trams de cua, sobretot en sentit Trinitat, entre Bonpastor i Poble Nou i entre el Port i la Zona Franca. En sentit Llobregat trobareu també lentitud entre Sant Adrià i la Barceloneta. Com us deia, aquelles vies dels Vallesos amb retencions més destacades a aquesta hora les trobareu a la B30 amb lentitud a Cerdanyola del Vallès per anar en direcció Girona o bé per connectar amb la C58 i a la mateixa C58 a diversos trams de cua, sobretot a Sant Quirze del Vallès i Montcada i Reixac en direcció a la capital catalana i a Ripollet en un tram d'uns 3 quilòmetres en direcció a Manresa o bé per enllaçar amb la P7. A la C17 encara resta també un tram de lentitud a Mollet del Vallès en direcció a la capital catalana. Això és el més destacat fins ara. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La segona jornada del judici del procés avui ha servit perquè les acusacions intentessin rebatre les al·legacions d'indefensió i de vulneració de drets fonamentals que hi van fer les defenses. Els fiscals han justificat l'acusació de rebel·lió i l'advocada de l'Estat ha dit que es garanteix un judici just. L'advocat de Vox ha demanat que la sala prohibisca Jordi Sánchez lluís un llaç groc, una petició que ha estat rebutjada. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La Fiscalia ha fet una exposició molt política. Així, el fiscal Javier Zaragoza ha justificat l'actuació policial l'1 d'octubre i ha negat que els acusats se'l jutgi per la seva ideologia independentista.
Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico frente a esas gravísimas agresiones, con el único instrumento que es aceptable utilizar en una sociedad democrática, que es la aplicación de la ley.
En el mateix sentit, el fiscal Fidel Cadena ha defensat l'acusació de rebel·lió contra bona part dels processats.
El poder de los Mossos d'Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión, más la utilización de las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pretenden, en cumplimiento de las órdenes de los jueces, evitar el referéndum, evidentemente se incurre en la violencia y en la intimidación que proclama el artículo 472 del Código Penal.
Cadena també ha negat que existeixi una sobirania del poble català. Al seu torn, l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, ha intentat rebatre els arguments de les defenses en el judici viciat d'inici.
Estamos ante un ejercicio del derecho penal democrático frente al ayer tan invocado derecho penal del enemigo que, a juicio de esta representación y de a quien represento, desde luego, huelga por su ausencia.
L'anècdota de la jornada ha arribat amb la intervenció de l'advocat de Vox. Pedro Fernández ha demanat que es prohibís a Jordi Sánchez lluir un llaç groc i ha rebut una ràpida resposta del president del tribunal, Manuel Marchena.
Uno de los acusados está en sala, en estrados, portando un adorno, parece ser un lazo amarillo, que tiene una carga política indudable. Por ello, planteamos esa objeción para que la sala fije criterios a este respecto.
La sala quiere interpretar que es un símbolo
ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo.
Demà es preveu que comencin les declaracions dels acusats. El primer a fer-ho serà Oriol Junqueras.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Tots els alcaldes del Bages i bona part de la Catalunya Central s'han concentrat avui a l'estació de Renfe Manresa per exigir millores immediates a la línia R4. Han llegit un manifest on demanen una investigació a fons dels últims accidents i una reunió amb el Ministeri de Foment per posar calendari a les inversions. Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarazona, bona tarda.
Bona tarda. Exhibició d'unitat del món polític de la Catalunya Central. Tots els alcaldes s'han donat cita aquesta tarda a l'estació de Renfe de Manresa, a escassos centímetres de la línia R4. Qui ha parlat en nom de tots és el president del Consell d'Alcaldes, Ferran Estruc, que ha titllat de dramàtica, indigna i trista la situació després del segon accident mortal de tren en pocs mesos. Com a responsable apunten directament a l'Estat per no fer les inversions promeses des de fa anys a Rodalies. El mateix Estruc ha llegit el manifest conjunt en què els alcaldes exigeixen una investigació a fons i transparent dels accidents i que el Ministeri de Foment els doni audiència de manera imminent per posar un calendari a les inversions promeses des de fa anys per millorar Rodalies.
Demanem que en el termini màxim de 15 dies el Ministeri de Foment ens doni audiència i posi definitivament sobre la taula un calendari concret d'execució de les actuacions previstes a la línia 4.
El manifest també recull la demanda dels alcaldes als partits polítics del Congrés perquè pressionin per millorar l'estat de Rodalies Renfe.
La Generalitat amplia la prohibició de construir a la Costa Brava fins a la segona línia de mar. La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat un avanç del Pla Director Urbanístic que ha de regular tot el litoral nord gironí i que amplia la moratòria anunciada ara fa un mes.
Aquesta moratòria preveia la prohibició durant un any de construir a 500 metres de la línia de costa, una mesura que afectava 17 dels 22 municipis costaners gironins i que deixaven suspens com a mínim 3.000 nous habitatges. Ara la Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat suspendre la concessió de noves llicències a la segona línia de mar, que inclou 80 sectors de sòl urbanitzable de 15 municipis que són a més de 500 metres de la costa. En declaracions a la xarxa, el secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat, Agustí Serra, ha volgut tranquil·litzar els promotors urbanístics recordant que es tracta d'una mesura provisional.
Les moratòries són això, són moratòries. Són suspensions de llicències preventives, totalment preventives, per poder treballar en el contingut d'aquest pla director. Vull aclarir aquest aspecte perquè algú doncs, veu amb aquestes moratòries la perspectiva de que aquí ho anem a desclassificar-ho tot. Això no és així, tampoc, eh?
La prohibició podria afectar fins a 12.000 nous habitatges. La mesura ha estat molt ben rebuda per l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.
Sens dubte és una bona notícia, una gran notícia. Llavors, nosaltres confiem que quan la Generalitat impulsi el pla director i tinguem el contingut ja definitiu amb l'aprovació inicial, ens trobem amb desclassificacions massives de sòl.
En total, les dues moratòries afectarien fins a 15.000 habitatges nous de 19 municipis costaners.
Una desena d'exalumnes de l'Escola Claret de Barcelona denuncien abusos per part de l'antic professor de religió del centre. La denúncia s'ha fet pública a través de les xarxes socials per part d'un exalumne, al qual s'han sumat 8 més. Serien actes comesos entre els anys 1987 i 2000. L'Escola Claret ha obert una investigació interna i ha apartat el professor acusat.
En un comunicat, l'escola aclareix que el religiós no exercia actualment cap responsabilitat educativa, però ha estat retirat de les funcions que feia l'escola. El director del centre, Vicenç Barceló, respecta en la presumpció d'innocència, però que aposten per una política de tolerància zero.
Primer vam quedar de molt sorpresos i perplexes davant d'aquests indicis que apareixien a les xarxes, perquè no havíem tingut cap comunicació abans. Nosaltres posem per davant la presumpció d'innocència, però també apostem per una tolerància zero quan hi hagi actuacions que puguin afectar la dignitat i la llibertat de les persones.
El col·legi també posarà tota la informació disponible en mans de la Fiscalia i ja ha anunciat la Inspecció d'Educació.
L'Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, disposa des d'avui de nous equipaments pel servei de radiologia. S'han invertit prop de 2 milions d'euros en una unitat de ressonància magnètica d'última generació que augmentarà les prestacions del servei. Cugat.cat, Martí González, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquesta tecnologia es digitalitza la imatge en el moment d'obtenir-la i d'aquesta manera es millora la qualitat de les imatges i, sobretot, es redueix el temps d'exploració. Més rapidesa i més claredat per a un centre que sempre ha apostat per la innovació tecnològica, segons ha explicat una de les doctores responsables del servei de radiologia, Mariana Rovira.
Avui dia una ressonància de 3 Tesla d'aquestes característiques en una zona com és el Vallès era una necessitat, no només des d'un punt de vista de qualitat, sinó també de diagnòstic.
Principalment, la tecnologia, que ha suposat una inversió de prop de 2 milions d'euros, implica una major fiabilitat diagnòstica, així com la investigació en els camps de l'oncologia i la neurociència, a la vegada que es millora l'experiència de l'usuari.
I encara parlant de salut, l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, ha posat en marxa una nova unitat que estudia els trastorns del son. Fins ara, els pacients estaven obligats a desplaçar-se a Girona. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La síndrome d'apnea del son té una prevalència d'entre el 7 i el 8% de la població de l'estat espanyol. La nova unitat del son de l'Hospital de Palamós s'ocupa de diagnosticar diferents trastorns i patologies, entre elles aquesta. De moment només fa una prova diagnòstica, que és la poligrafia domiciliària. Ja n'ha fet un centenar, evitant així als usuaris els desplaçaments que fins ara havien de fer a la ciutat de Girona. Carmen Vargas és metgessa pneumòloga i responsable de la unitat del son de l'Hospital de Palamós.
La poligrafia ayuda muchísimo, sobre todo a poder hacerlas en domicilio, poder disminuir la lista de espera que hay de pacientes, evitar los desplazamientos.
En un futur, aquesta nova unitat de l'Hospital Palamosí s'ampliarà amb proves més complexes que identifiquin l'arquitectura del son, l'activitat ventilatòria i neuromuscular i la cardíaca.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El Congrés ha tombat els pressupostos generals de l'Estat i s'obre la porta a unes eleccions anticipades. Esquerra Republicana i el PDeCAT han votat a favor de les esmenes a la totalitat, juntament amb Partit Popular, Ciutadans, Fòrum Astúries i Coalició Canària.
Això ha impedit que prosperés la tramitació dels comptes. Ara tornen al govern. Durant el debat parlamentari, tant el portaveu d'Unidos Podem, Alberto Garzón, com el portaveu del PNB, Aitor Esteban, han insistit a demanar el suport dels independentistes als comptes.
Comparto, entiendo el dolor que ustedes pueden estar sufriendo en estos momentos, pero no termino de entender de ninguna manera de qué forma tumbar estos presupuestos ayuda o fortalece la causa del diálogo por la que apostamos la mayoría de este Parlamento.
Su votación puede suponer un símbolo, una disyuntiva entre los que entendemos que el diálogo es la mejor manera de arreglar los conflictos y los que entienden que todo se puede hacer a golpe de imposición.
Des de la Seu d'Urgell, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha acusat el govern de Pedro Sánchez de no voler la tramitació dels pressupostos.
Això només demostra un PSOE que no té cap interès en que es tramitin. Tenia una setmana per endavant i decideix trencar negociacions, decideix aixecar-se de la cadira, perquè en algun moment decideix que aquells que li van donar la majoria per ser president no són prou bons com per tramitar-li els pressupostos.
Segons fonts de la Moncloa, divendres, després del Consell de Ministres, Pedro Sánchez anunciarà què passa amb la legislatura després del rebuig dels comptes. Aquesta és la segona caiguda d'uns pressupostos generals de l'Estat en la democràcia espanyola. L'anterior, el 1995, va provocar eleccions anticipades.
I encara un darrer apunt, el jutjat número 24 de Barcelona ha arxivat la causa oberta contra 9 persones pel tall de vies de l'AVE a l'estació de Sants durant la vaga del 8 de novembre de 2017.
Ho han fet públic en un comunicat als CDRs que recorden que aquesta interlocutòria notificada avui pel jutjat 24 de Barcelona no és ferma. Els CDRs celebren la decisió, tot i que no donen legitimitat ni a la investigació policial ni al consegüent procés judicial.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Reclamen una solució urgent a la problemàtica dels venedors ambulants, els coneguts com a Top Manta. La patronal Pimec Tarragona vol crear una taula de treball conjunta amb les policies locals i els Mossos. Alerten que l'auge dels manters ara que s'apropa al bon temps. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
La institució vol que hi participin tots els caps de policia local dels pobles de la costa, els Mossos d'Esquadra, diferents jutges o l'Associació de Patents i Marques de l'Estat, entre altres. Florenci Nieto, president de Pimec Tarragona, parla d'una problemàtica que enguany s'ha incrementat.
Aquí, a lo que és ciutats emblemàtiques de Tarragona,
i ja no van amb la manta, és a dir, ja porten un mostrari, amb el mostrari poden córrer més, no els hi pesa, i el que fan és ensenyar-te el que tenen i dir-te el que et poden portar l'endemà màxim 24 hores. A nivell de la província de Tarragona, tenint en compte que els marxants han perdut més del 60% dels seus beneficis d'un any a l'altre, crec que ja ens tindríem de preocupar de la mala feina que estan fent en aquests moments.
La intenció és que aquesta taula tingui condició d'ens jurídic i que es mantinguin reunions periòdiques cada mes i mig o dos mesos amb les diferents parts implicades.
Els organitzadors del prestigiós congrés Radio Days Europe ha seleccionat la secció Coses de Casa del programa Badalona Matí de Radio Ciutat de Badalona per assistir a la propera edició del certamen. La notícia arriba el dia que es commemora el Dia Mundial de la Ràdio i avui ho han celebrat. Radio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i com a regal per les iaies de Badalona, el programa ha convidat l'Emma Rodero, professora d'oratòria de la Universitat Pompeu Fabra i membre del comitè organitzador de Radio Days Europe, per donar-li una notícia. La seva secció ha estat seleccionada per participar al Congrés. Escoltem Emma Rodero.
Em va semblar que aquest programa i aquesta idea era molt bona i molt innovadora en els temps en el que estem ara per aportar-la i explicar a les ràdios, a la resta del món, diguem-ne, que hem de comptar amb les persones grans per fer ràdio.
Els organitzadors d'aquest fòrum han valorat el fet que persones grans puguin parlar de forma desenfadada i desinhibida de temes que els hi són propers, trencant el tòpic que la gent gran no té vida pròpia.
En cultura, la nova edició del Festival Sismògraf d'Olot escalfa motors amb una aposta clara pel talent millennial. El Festival Estratègic de Dansa, que se celebra del 25 al 29 d'abril, dedicarà aquest any bona part de la seva programació als coreògrafs i ballarins nascuts als anys 90. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Aquest matí s'ha presentat la programació de la 11a edició, 5a com a mostra estratègica del Festival Sismògraf 2019, que comptarà amb una quarantena de propostes que giren a l'entorn d'un tema, el present, l'ara i aquí, i que protagonitzaran multitud d'artistes majoritàriament dels 90 i on el gènere femení hi guanyarà presència. Tena Busquets és directora artística del Festival Sismògraf.
Moltes de les propostes que veureu aquest any fan com una mirada enrere per arrelar-se molt en l'àrea aquí. I com sempre doncs, tindrem l'itinerari al parc i aquest any una novetat que serà l'itinerari en bicicleta el dissabte al matí.
Raquel Gualtero, Clàudia Mirambell, Cucai Dansa o Gwentolà en Robin seran alguns dels artistes i companyies que es podran veure en diferents escenaris de la ciutat, des del Teatre Can Trinxeria, la Plaça Major, la Sala del Turín, el Parc Nou i molt més.
Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record. I un altre festival que també va definint la seva programació és els Singulars de Palafolls. Enguany encara la seva 5a edició amb un programa ple de novetats i amb la recuperació del teatre del municipi com a principal escenari. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de la 5a edició d'aquest cicle organitzat per Banc Cultura i enguany arriba amb novetats no només pel que fa als noms de la programació. Després de ser reinaugurat aquest desembre, el Teatre de Palafolls tornarà a ser l'escenari dels Singulars amb l'inici dels concerts el proper mes d'abril. Pau Alabajo serà l'artista que obrirà els Singulars el dissabte 6 d'abril en una de les dues nits amb doble espectacle i en la qual també actuarà Lou Royce. Una setmana després, el festival seguirà amb Sandra Bautista i Catherine Sheng i després d'una pausa coincidint amb Setmana Santa, reprendrà els concerts amb l'última de les propostes. Serà amb Clara Peia, pianista i artista multidisciplinar que hi presentarà el seu disc Estómac, considerat el millor disc del 2018 pels Premis Enderroc de la Crítica. Enguany, des de l'organització s'ha volgut concentrar tota la programació dels Singulars en tres caps de setmana d'abril. Les entrades per tots els concerts de l'edició 2019 dels Singulars es posaran a la venda el proper dilluns 18 de febrer.
De fotos penjades al Facebook i un pòster de Mius Rebregat, una entrada de cine i aquests texans, tres nits a l'escala, el viatge a París...
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Espart City Leaf Girona té avui partit d'Eurocup femenina.
Les gironines visiten els Exart hongarès des de les 6 de la tarda, l'anada de l'eliminatòria 8. De moment, l'última referència, últim minut de l'enfrontament, 74-72. Estan perdent les gironines en un final molt ajustat. La tornada jugarà d'aquí una setmana a Fontejau.
I encara en bàsquet, l'ACB homenatjarà Joan Carles Navarro a la Copa del Rei.
El de Sant Feliu de Llobregat, excapità del Barça, rebrà el reconeixement al descans del partit de quarts de final de demà dijous entre l'equip blaugrana i el València.
En futbol, el Cornellà juga l'accés a les semifinals de la Copa Federació.
Els verds hauran de certificar la classificació després d'haver guanyat el partit d'anada al camp del Pontevedra per 0-1. El partit al nou municipal començarà a 9:15.
A l'hoquei Lliga Masculina avui es juguen dos partits més de la 20a jornada.
A les 9 de la nit el Calafell rep el Liceo. A la mateixa hora a l'Ateneu de Sant Sadurní el Noia, quart classificat, rebrà el Reus, que és tercer.
La nova ràdio, Joan Gomis.
Partit de màxima exigència pel Reus Deportiu Miró aquest dimecres a les 9 de la nit. El Roig i Negres, tercers amb 40 punts, visiten l'Ateneu, la pista del Noia Freixenet, el quart classificat. Tan sols els separa 3 punts. Duel entre dos equips que ostenten places europees i cap dels dos vol desenganxar-s'hi. Per tant, hi ha més que 3 punts en joc. La igualtat és màxima. La primera volta hi va haver repartiment de punts després del vibrant 5-5 a l'Electrònic. Els reusencs arriben a la ciutat després de deixar-se 2 punts amb el Vic i els de Sant Sadurní de guanyar complicat Lleida llista. El tècnic del reusencs, Jordi García, preveu un partit complicat, però alerta que si no es guanya a casa s'haurà de fer ja a domicili.
Un partit molt difícil a Noia, contra un rival complicadíssim. S'ajunta tot, queda molt. Els partits de casa hauríem de ser capaços de poder-los tirar endavant per sumar de 3 en 3. Hem d'anar a rascar fora.
Les millors armes del Reus són els davanters Àlex Rodríguez i Marc Julià, amb 25 i 22 gols respectivament. El Noia confia en el bon estat de Sergi Llorca, amb 20 dianes per superar els de la capital del Baix Camp.
També a l'hoquei Lliga Masculina destaquem que el Girona ha sortit del descens.
En sumar un punt contra el Lleida, el conjunt del Segrià ja fa 5 partits que no perd. Oriol García va avançar els locals en la segona meitat. Oruç Tué va empatar en la segona... Marc Gómez va tornar a avançar els blancs i vermells, però de nou Oruster va establir les taules definitives al marcador. Per la seva banda, el líder, el Barça, no va fallar a la pista del Sant Cugat, tot i que no va tenir un partit còmode. Els blaugranes van començar perdent 2-1, però la intensitat i l'encert de Pablo Álvarez amb 3 gols en el segon temps van capgirar l'enfrontament.
La Comissió de Justícia i Disciplina de les CERS ha sancionat el Voltregà amb el tancament de la pista per un partit i una multa de 2.000 euros.
La decisió és conseqüència dels incidents que es van produir en el partit de tornada dels vuitens de final de l'Eurocup entre els osonencs i el Joventut de Viana.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Llibreria Macondo.
Amor de Hanne Ostarvik, editat per Les Hores en català i Duomo en castellà. La Vivek és una mare soltera que s'acaba de traslladar amb el seu fill a un poble petit del nord de Noruega. Una mare i un fill que es creuen sense veure's. La mare va a la fira convençuda que el seu fill està a casa dormint. El fill, John, deambula pel poble convençut que la seva mare està preparant el seu pastís. Demà compleix 9 anys. L'acció transcorre en menys de 12 hores i jo, com a lectora, m'he quedat amb ganes de més. Amor és una novel·la sobre la distància entre els éssers humans, la solitud i la recerca de l'amor. Dues persones que anhelen trobar l'amor i la seguretat de distintes perspectives i circumstàncies. Molts silencis, masses malentesos i poca comunicació.
No vol despertar la Viveke. Suposa que ha d'haver tancat la porta amb clau quan s'ha anat al llit. Potser s'ha cansat d'esperar-lo, ella que ha preparat el pastís i tot. Es palpa les butxaques un cop més i llavors toca el timbre. El sent sonar a l'interior de la casa. S'imagina la cara de la Viveke sense maquillatge, la bata blau cel, les cames primes. No farà res més que mirar-se'l amb aquells ulls melangiosos. Potser no el deixarà entrar. Potser s'haurà de quedar fora fins demà al matí per haver arribat tard.
L'autora diu que quan va ser mare es va preguntar: com puc estar segura de que aquest bebè sabrà que l'estimo? I aquesta va ser l'arrel que va originar la tenebrosa i inquietant història de la Vivek i en John. Molt fred, ben gelat i molta neu és el que et deixa al cos la novel·la de la Hane. Com a mare, que mai faltin les abraçades, els petons i el caliu, perquè mai saps si un d'aquests gestos et pot salvar.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.